Molt bona nit a tothom. Molt bona nit a tothom. Ens han dit que havíem de parlar una mica de l'homenatjat i això és el que intentarem fer. Es fa fosc, però ell continua pujant pel carrer Sant Miquel, al carrer Castell i cap a la plaça Sant Joan. No va apressat, però tampoc s'entreté gaire. Es fixa en les cases, els detalls i a voltes s'atura. A la plaça llegeix els versos de Josep Maria de Sagarra. De fet, ja els coneix de memòria, els sap, però li agrada seguir aquest ritual, aturar-se un moment i llegir-los. Fa una lluna clara i una nit serena. Jo m'estic a la plaça de Sant Joan. Damunt les finestres cau una lluna plena, cau damunt la pica que la fa brillant. Aquesta plaça és tota recollida, tan aquietadora i tan suau, que sembla un replanet d'una altra vida, on se n'és a veure-hi un glob de pau. Els versos transmeten pau i transmeten respecte. És un do que també tenen algunes persones, com el nostre homenatjat, el Francesc Casafont. Nascut el 1919, el Paco, i permeteu-me d'aquí endavant aquesta franquesa, és un nen que ja de ben petit s'interessa pels canvis que afecten la seva ciutat natal, Solsona. És fill de Jaume i Rosa i té una germana més petita a qui posen de nom Dolors, la Lola. És descendent d'una família de ganiveters, però el pare ja fa anys que es dedica al negoci de la restauració, regentant primer el cafè de l'Ateneu i més tard un bar que té per nom Esport. Aquest bar va tenir diversos emplaçaments, sobre la font de la placeta de la catedral, al carrer Sant Llorenç, a la placeta de la catedral, al portal del pont, i el Paco sempre va treballar ajudant el seu pare. De fet, tota la família vivia de la mateixa feina. El pare, la mare, la germana i també més tard la seva dona i el seu fill. Ja de ben petit tenia moltes inquietuds. És molt agradable sentir com explica, per exemple, que amb els seus amics va voler construir un avió i anaven encarregant les peces a diversos tallers i fusteries del poble i que després, davant del fracàs, ja que no van aconseguir fer-lo volar, ell va haver d'anar pagant els diferents encàrrecs perquè els seus amics, diu ell, no en tenien ni cinc. I jo sempre replegava algun sentiment del bar sense que el pare se n'adonés. La seva infantesa va ser com la de qualsevol altre nen d'aquella època. Va anar a l'escola pública, que era els Escolapis, i passava bona part del temps lliure ajudant el pare o corrent i jugant amb els seus amics per aquests carrers i places. Es coneixien tots els racons i raconets de la ciutat i eren bastant propensos a cometre petites entremaliadures que acabaven amb una bona escridassada per part dels afectats. És dels pocs que encara us pot explicar com jugaven a les galeries del Palau Episcopal o a la primera depuradora que hi va haver durant la República un tros més avall de Cal Reig. També el van ensenyar de ben jove a treballar, com solia ser habitual en aquells temps. De nen ja repartia cafès a domicili o venia llaminadures en una safata en el local de l'Ateneu quan el regentava el seu pare. De jove li agradava fer excursions i fer fotografies. Solia sortir a caminar amb el Joan Alguer, el Josep Morist, el Ramon Planes, i aquestes trobades es van convertir en un espai d'intercanvi de coneixements sobre Solsona, el Vinyet i el país en general. Però la feina, la de cafeter, era molt lligada i no li permetia absentar-se del treball tant com ell hauria volgut. També de jove ja va mostrar un gran interès per l'art i la cultura. Era un assidu de la biblioteca i del Museu Diocesà i Comarcal, on gaudia mirant i reminant peces de la història que s'anaven afegint a les col·leccions que ja hi havia. Aquestes aficions i el seu constant do de l'observació l'han portat a conèixer pedra a pedra tots els racons de Solsona. Li podeu demanar on hi ha caps de vigues, quines són les antigues i quines no, on hi ha picaportes del Panzí o els sagrats cors que es posaven a les parets de les cases. Us pot dir com estaven pintades les parets, en quines hi ha pedres amb dates o amb dibuixos. Coneix la història de gairebé totes i cadascuna de les cases que conformen el nucli antic. Quin és l'amo, qui viu i qui havia viscut, els renoms que té i que tenia, i un llarg etcètera que el converteixen senzillament en això, un home que estima i valore tot allò que l'envolta i que és el seu dia a dia. El Paco ha viscut dos episodis en la seva vida. El primer, el de la Guerra Civil. Va ser destinat a Barcelona, on va fer de soldat a les bateries antiaèries del Turó de la Rovira, conegudes com a les Bateries del Carmel. I després, amb la retirada, va travessar tot Catalunya per arribar a la frontera. Va estar refugiat al camp de concentració de Barcarès, a França, i gràcies a un aval va poder tornar a casa ben aviat. De tot el que va passar durant la retirada i durant la seva estada a França, se'n podria fer un llibre, perquè recorda gairebé dia a dia el recorregut que van fer i els incidents que es van anar trobant pel camí, mentre escapaven de les tropes franquistes. I després, si cal, agafa un paper i et fa un dibuix o un croquis d'allò que t'està explicant, perquè quedi ben clar el lloc on eren amagats, la barraca que ocupava el camp de concentració o la forma i distribució del camp. Ell diu que va ser un afortunat, que va ser dels que en van sortir més ben parats, però no per això va deixar mai de preocupar-se i estar pendent dels seus amics que no van tenir tanta sort. Diu que tots els perdedors ho van passar malament, però també afegeix que uns i altres, vencedors i vençuts, de fet, hi van sortir perdent, perquè el cost humà d'aquella guerra va ser massa gran. El segon episodi de la seva vida va ser la pèrdua del seu fill en un accident de cotxe i, més recentment, la de la seva dona, la Pepita. No cal dir que aquestes vivències, i en especial la primera, van marcar molt la seva vida i van conferir al Paco una manera diferent de veure les coses. Aprendre a valorar els petits plaers de cada dia, donar importància només a les coses realment importants, viure el dia a dia d'una manera pausada, serena. El Paco, en certa manera, es va haver d'adaptar i potser fins i tot resignar, però alhora va saber continuar il·lusionant-se per la història, per la seva ciutat i pels seus amics. Després d'aquesta petita introducció, us podeu preguntar: i què té d'especial el Paco? Com és que se li dona el Premi Signum? Doncs mireu, no és gens difícil de dir. La gent que el coneixem sabem que el Paco, per sobre de tot, és un home bo, generós, tranquil, honest, reservat, amic dels seus amics, amb uns ideals clars que mai no trairia i que una de les seves grans aficions és la de conèixer el lloc on viu, la seva gent, la seva història. De sempre s'ha interessat per tot allò que té a veure amb Solsona i amb la seva gent. La naturalesa, és cert, l'ha proveït d'una memòria envejable, cosa que amb els anys l'han convertit en allò que, per dir-ho d'alguna manera, en podrien anomenar un llibre en potes. Però a més de tot aquest cúmul de convergències, ha sabut transmetre a les noves generacions els ideals, les vivències i la vida de la seva generació i de la seva època. És un clar i valuós representant de la memòria oral de la nostra ciutat i, si em permeteu anar una mica més lluny, fins i tot del nostre país. Sense persones com el Paco, ens hauríem perdut una part de la nostra història. Una part, si voleu, més quotidiana i propera, però no per això menys important i valuosa. Ell forma part d'una generació de persones corrents, anònimes, que tenen un arrelat sentiment de justícia social, una arrelada defensa de les idees de progrés i també una arrelada identitat catalana. Les seves descripcions són minucioses, precises, i ens traslladen no només aquella idea general i global del que va passar, sinó que ens hi fa descobrir detalls, anècdotes i, com no, vivències i sentiments que l'han marcat i que és capaç de fer-te'l sentir gairebé en la teva pròpia pell. La seva paciència, la seva facilitat en el parlar i en l'expressió, la seva disposició a relatar les seves experiències personals han convertit el Paco en l'home de referència de molts historiadors i alumnes de les nostres escoles que han acudit a ell any rere any per saber de primera mà part de la història més recent de la nostra ciutat. Era ben habitual veure'l al Club de Jubilats Sant Jordi i encara és habitual veure'l a l'Arxiu Comarcal parlant amb algun alumne que li demana sobre la Guerra Civil, sobretot, o parlant amb algun periodista o investigador que vol aprofundir algun tema i pregunta coses que el Paco, a poc, ordenadament i amb concisió, va desgranant amb el seu llenguatge tan particular. Recorda detalls, persones, dates, noms, tot amb una precisió que fa enveja. Qui parla queda meravellat de la seva lucidesa i de la seva manera d'explicar les coses, sense ofendre ni mal parlar de ningú, defensant els seus ideals d'una manera ordenada, raonada, reconeixent els errors comesos, mesurant les paraules, però deixant sempre clar, per sobre de tot, la seva immensa estima a Solsona, a la seva gent i també, com no, a Catalunya. La millor definició que podríem fer d'ell és la d'un gran narrador, una persona que sap explicar bé les coses, amb precisió, que sap trobar els tons adequats per contar-les, que sap fer les pauses que calen. Aquesta bonhomia la va saber reflectir també en la seva feina. Tota la vida dedicada a fer de cafeter. Era un cafeter amable, amb un humor a vegades una mica càustic, com diu ell mateix. Bon coneixedor de l'ofici i que sempre atenia tothom per igual. Recordo haver-li sentit a dir, més d'una vegada, que al seu bar hi anaven tant els de dretes com els d'esquerres i que tan bona cara feia uns com els altres. Després, també ho he de dir, afegeix amb una petita rialla per sota el nas que, per descomptat, el negoci és el negoci. Si teniu ocasió de conversar-hi amb calma, sense pressa, com a ell li agrade, us pot contar mil i una històries anècdotes del seu bar i de la Solsona de la postguerra. I ho farà amb bon humor, amb precisió de detalls, que us farà pensar que sou un espectador de primera fila. El seu llenguatge és entenedor, viu i transparent. Si bé ell diu que ja se li caben les piles, us puc ben assegurar que encara té aquella facultat que no tothom posseix de saber-te transportar en el temps i en el lloc, i potser també de transportar-s'hi ell mateix. I precisament per això és molt probable als que l'escolten que tot se'ls faci tan comprensible. Recorda totes les màquines de cafè que havia tingut al seu bar, el que se servia i el que acostumaven a demanar els clients, com passaven l'estona al cafè. I recorda especialment i amb certa nostàlgia la copa de l'estudiant, feta especialment per poder allargar el contingut de la beguda i l'estona d'estar del bar sense haver de gastar gaire en la consumició. Permeteu-me que en faci una breu descripció amb paraules del mateix Paco. Home de classe mitjana, diumenge a la tarda, després d'un bon dinar, va al cafè a passar la tarda i a llegir un diari. Demana un cafè, copa i puro. Quan ha begut la meitat del cafè, que llavors se servia en copa, no en tassa, i afegeix la meitat del licor, conyac, rom o alguns, anís, que també ja n'ha begut la meitat, i tira un terròs de sucre, del que li han servit amb el cafè, i acaba d'omplir la copa fins dalt de tot, a ras d'aigua. Ara té una bona copa de beguda que li durarà molta estona, bevent-se-la glop a glop. Aquest solia ser un costum de la gent gran. I si voleu, també us pot explicar com es preparava un soldat o suau, un barrejat o una persiana, per posar només alguns exemples. Si parlem d'afinitats polítiques, però, hem de dir que sempre ha estat clarament d'esquerres. Va lluitar al bàndol republicà i sempre ha fet bandera dels seus ideals. Una vegada recordo com va dir: per sort he estat tota la vida pobre, així no m'he pogut canviar de camisa. Lamenta haver perdut la guerra, però encara lamenta més haver hagut de viure tants anys sota una dictadura que va esclafar i aixafar la seva nació, Catalunya. Tot i que va haver de lluitar, no creu en les armes, sinó en les paraules. Tot i que no es refia dels polítics, viu pendent dels que ens governen, a nosaltres i a la resta del món, perquè té molt clar que el nostre futur va lligat al futur de la resta del món. Tot i que ell diu que ja és molt gran, es preocupa per la joventut, pel futur que els espera, i els desitja que tinguin més sort que el que va tenir la seva generació. Al Paco li agrada passar desapercebut, sense fer soroll, i us volem demanar disculpes i avui fem una mica la murga. Però li costa donar un no per resposta. Per això no podem deixar d'agrair-li les hores que ens ha dedicat a l'arxiu comarcal mirant i documentant fotografies o episodis de la nostra història recent. I no oblidem els seus manuscrits sobre temes ben quotidians i diversos que ens aporten una valuosa informació sobre l'evolució i costums de la nostra ciutat. En tenim sobre els cafès, sobre els enterraments, sobre la taula rodona, sobre els ganiveters, sobre la il·luminació dels carrers, sobre el Centre Carlí de Solsona, sobre el cinema o sobre la migració dels anys 50, entre d'altres. Són uns escrits senzills, amb llenguatge planer, descriptius i detallistes. No són extensos, diuen el que ell creu que han de dir i prou, però donen molta informació de coses que de tan quotidianes a molts ens passen desapercebudes. Aquests manuscrits han estat el punt de partida d'estudiants i investigadors que els han fet servir per desenvolupar els seus treballs de recerca o les seves publicacions. Tampoc podem deixar d'esmentar la seva participació amb les ja extingides entitats Amics de la Ciutat i Fomento de Ferias y Fiestas, o més recentment la seva col·laboració amb el Museu del Ganivet, amb el Centre d'Estudis Lacetans, del qual des de fa poc n'és soci honorari, amb el Memorial Democràtic o amb l'Institut Francesc Ribalta, on assisteix a les seves aules per compartir amb els alumnes els seus coneixements i les seves experiències. Us explico un petit detall que ens diu molt de la seva manera de ser. Abans de començar la seva exposició, es treu un cargol de la butxaca i el posa sobre la taula, sense dir res. Els alumnes se'l miren. Amb aquest gest ja ha captat la seva atenció. Llavors els diu: jo sóc això, només sóc una petita peça d'un gran engranatge. I després segueix amb la seva explicació. Tothom sap que la guerra del 36 al 39 i la posterior postguerra van suposar un trencament en molts aspectes de la societat i la cultura. Però per sort encara podem trobar entitats o persones com el Paco que s'han convertit en un vincle entre l'abans i el després i han sabut transmetre uns valors de pau, tolerància, respecte i estimació del país que per a les noves generacions són summament enriquidors. De defectes, és probable que en tingui, com tothom, i sincerament tampoc els hi hem buscat. Però us ben asseguro que amb els anys que fa que el tractem, només li hem trobat virtuts. Deixeu-me aprofitar aquesta ocasió per dir que per nosaltres, per l'arxiu, és una sort poder comptar amb la seva experiència, amb els seus coneixements i, per sobre de tot, amb la seva persona i la seva amistat. Tot aquest discurs, qui no el coneix, el pot trobar exagerat, però us ben asseguro que els que tenim la fortuna d'haver-lo tractat i, per sort, continuar-lo tractant, no tenim pas aquesta sensació. És més, potser a algú encara li pot semblar que en algun aspecte ens hem quedat curts, que no l'hem aprofundit prou, i si és així, en demanem disculpes. Per tots els que avui heu vingut aquí, ens agradaria que aquestes paraules fossin com ell, senzilles, directes i concises. I ja per acabar, només dir-vos que podríem parlar del Paco durant molta estona, però us puc assegurar que si teniu ocasió, el més interessant no és parlar del Paco, sinó amb el Paco. Aquest home prim, molt prim, que sol portar gorra, d'estatura mitjana, cara llarga, nas afilat, amb pocs cabells i ja canosos, d'ulls vius i posat tranquil, generós, es mereix aquest premi. Enhorabona, Paco.